Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Ja està en marxa la mobilització pel clima promoguda a tot el món pel moviment Fridays for Future. Austràlia i els països del Pacífic són els primers llocs del món on la gent ha sortit del carrer de manera multitudinària en alguns casos. Només a Sydney i a Melbourne es calcula que les manifestacions contra el canvi climàtic han reunit entre 80 i 150.000 persones respectivament, segons el diari britànic The Guardian. Arreu del món hi ha més de 5.000 manifestacions convocades a més de 150 països. Fins i tot en zones en conflicte, com ara Somàlia, el Iemen o Mali. Les protestes s'han repartit entre dos divendres seguits, aquest 20 de setembre i divendres que ve, dia 27, que és quan està convocada la gran manifestació de Barcelona. Tot a punt per començar les obres que han de permetre garantir la seguretat al conjunt de Sant Miquel del Fai, bé cultural d'interès nacional. La Diputació de Barcelona no ha concretat encara els terminis de finalització dels treballs d'estabilització dels talussos, que provocaran talls a diverses carreteres. Ona Codinenca, Caral Compàs.
Aquest setembre, la Diputació de Barcelona ha iniciat els treballs d'estabilització de talussos a l'espai de Sant Miquel del Fai, corresponent a la zona de Vigues i Riells, amb la voluntat de garantir la seguretat de les persones que practiquen excursionisme i senderisme en aquest entorn privilegiat. Es tallarà el camí local que des de Vigues i Riells accedeix al recinte de Sant Miquel del Fai. Les obres afectaran especialment la zona que hi ha des del Salt del Tenes fins a l'entrada del recinte pel pas de la Foradada i permetran pal·liar la caiguda de pedres a les cingleres. També està previst que es dugui a terme la renovació dels 1.500 metres de baranes de tot el circuit, així com els treballs de renovació dels sistemes d'il·luminació exterior del recinte, tot amb l'objectiu de substituir les lluminàries i cablejats exteriors per sistemes integrats en l'espai. La Diputació no ha pogut concretar la data de finalització dels treballs dels talussos que obliguen a tallar la carretera. Segons la institució, la complexitat de les actuacions i dels corresponents informes mediambientals, culturals i dels projectes executius han afectat el calendari de previsió de l'obertura del recinte.
D'altra banda, l'Institut Català de la Salut, l'ICS, renovarà en els propers 4 mesos el total de la seva flota amb la voluntat que sigui sostenible. Concretament seran 344 vehicles, 218 dels quals elèctrics i la resta models híbrids o de gas. L'Institut utilitza els vehicles per atencions i urgències a domicili o per transport intern. I avui es posa en marxa una nova edició del Festival de Dansa Ona Dance, organitzada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, amb la direcció artística de Cobos Mica Company. Palamós l'ha reformulat perquè sigui el Festival de Dansa de Tardor a la Costa Brava. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Bona tarda, el Festival Ona Dance agafa una nova orientació perquè passa de l'estiu a la tardor, renova la seva imatge i s'allarga durant 3 mesos, amb un total de 13 representacions en diferents espais del municipi i mostrant el més representatiu de les arts del moviment. De fet, l'Ajuntament de Palamós i Cobos Mica Company, companyia resident al Teatre La Gorga des de l'any 2010, han entrat aquest any en el programa Balles de Ball, gestionat per l'Associació Professionals de Dansa de Catalunya. És una proposta en el marc del Pla Integral de la Dansa del Departament de Cultura de la Generalitat amb l'objectiu d'afavorir accions promogudes entre municipis i professionals de la dansa. El programa d'avui de l'Hora Dansa obre amb l'espectacle de dansa contemporània Work in Progress Coma, que es podrà veure a partir de 9:15 del vespre al Teatre La Gorga de Palamós amb l'entrada gratuïta.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hi ha elements que esdevenen simbòlics. Durant molts anys, a l'Escullera de Barcelona, popularment coneguda com el Rompeoles de tota la vida, hi havia, al seu final, el monument al patí de vela, i era com una mena de símbol, sobretot per tota aquella gent que anava a fer esport en aquesta escullera, que anava a córrer al Rompeoles. Arribar fins al patí de vela i tornar a l'altra punta de l'escullera suposava córrer 4 quilòmetres, 2 d'anada i 2 de tornada. Aquest era un objectiu que molts dels que en aquella època feien jogging, si avui ho fessin, faria running, aconseguir. Doncs aquell monument va desaparèixer, monument instal·lat l'any 1972, va desaparèixer el 98 amb la reforma de la Bocana de Barcelona i la reforma, per tant, de l'Espigó de Llevant. Avui, d'aquí pocs minuts, 25 minuts, aquest monument es reinstal·larà novament en el seu nou emplaçament, al final del passeig Joan de Borbó, que en aquella època es deia Passeig Nacional. En volem parlar amb la presidenta de la DIPAF, que és l'entitat que s'ha carregat d'impulsar aquesta iniciativa i que amb aportacions populars ha fet realitat aquesta nova ubicació. És l'Anna Pujol. La senyora Pujol, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
A pocs minuts de que es reinauguri o s'inauguri la nova instal·lació, la nova ubicació d'aquest monument del patí de vela, que bé, ha estat aconseguit, s'ha pogut reposar, reinstal·lar gràcies a les aportacions de moltes persones, no?
Sí. Vam recuperar l'esperit de solidari dels patrons que en el seu moment van tenir aquesta iniciativa i hem aconseguit fer una campanya solidària que ens ha permès, doncs, segurament arribar a l'objectiu final, però també amb l'ajut d'alguns estaments que ha estat molt valuosa i que ens ha fet que...
De fet, aquest monument diu molt de la patí de vela que s'instal·la l'any 72 a l'antiga escullera del port de Barcelona, el conegut popularment com el Rompeoles, i que el canvi portuari fa que hagi de ser desinstal·lat. A dia d'avui el podem recuperar tot just al final del passeig Joan de Borbó, no?
Sí. A veure, ha estat una llarga trajectòria al llarg dels anys quan vam descobrir que a on estava abandonat aquest monument i llavors hem intentat trobar el lloc ideal i ha estat gràcies a la nova presidència de Port de Barcelona, en Mercè Conesa, que amb el seu esperit que caracteritza va trobar la solució.
I, de fet, no es fa un dia qualsevol, sinó que es fa coincidint amb l'inici de les festes de la Mercè i, per tant, del trofeu de la Mercè de vela, no?
Sí, la regata més antiga de la història, ja no del patí de vela, sinó de la vela lleugera espanyola.
Escolta'm, Bòlic, molt estimat, ja no només per la gent que fa patí de vela, sinó també per la gent que li agradava anar a passejar per l'escullera, que l'utilitzava per anar a fer esport, que se n'anava al final del tot, al Porta Coeli, a prendre alguna cosa. Era un símbol.
Era un símbol, era un punt de referència, com tu bé has dit, per la gent que practicava jogging i que es posaven com a objectiu molts d'ells, doncs, donar la volta al monument i tornar. I bé, realment, ara que l'hem recol·locat, ens trobem amb gent de l'època que hasta s'emocionen de veure que s'ha restablert i que aquell símbol pues, que torna a ser una realitat.
Doncs escolta'm, no t'entretenc més. D'aquí pocs minuts feu aquesta reinauguració. Per tant, des d'aquí només felicitar-te i animar que qui no el conegui doncs s'apropi ara ja sí al final del passeig Joan de Borbó, a prop de les instal·lacions del Club Natació Barcelona, per poder-lo gaudir. Que vagi molt bé, Anna.
Moltíssimes gràcies.
A reveure. Doncs així comencem el programa d'avui, fent un petit homenatge a una embarcació pròpia de la nostra manera d'entendre el mar i de com relacionar-nos amb ell. Salutacions d'en David Valverde i Juanjo López, al control tècnic, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix, en Josep Maria, que no estem amb vosaltres fins a 6.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
molta atenció perquè l'inici del cap de setmana serà regirat i remogut. Arriben pluges, arriben tempestes, veurem com es desenvolupen. Què passarà les properes hores? Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya en Jordi Mateo. Jordi, bona tarda.
Hola, ens esperen canvis significatius en la situació marítima al llarg d'aquestes properes hores. De moment, pel que fa a l'estat del cel, esperem que ja els núvols vagin en augment durant aquestes properes hores, sobretot al final del dia, fins i tot. No podem descartar ja que comencin les primeres precipitacions als dos extrems del litoral. Però atenció, perquè aquestes precipitacions al llarg de la jornada de demà dissabte podran afectar qualsevol punt de la costa catalana. Atenció, perquè poden ser d'intensitat forta, acumular quantitats molt abundants de precipitació i, en general, han d'anar acompanyades de tempesta. Tot això amb una situació de vent que avui bufarà de component est, entre fluix i moderat, amb algunes ratxes fortes, però atenció, perquè demà també s'intensificarà aquest vent, continuarà bufant de component est i bufarà amb ratxes fortes o fins i tot en algun moment del dia amb ratxes molt fortes. Aquest enfortiment del vent afavorirà una situació marítima cada cop més alterada. Així, el dissabte vindrà marcat per una situació de maror a tota la costa catalana i fins i tot a la Costa Brava tindrem maregassa. Per això tenim activats avisos per estat de la mar.
Tot agafarem el paraigües.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem referenciant, sens dubte, una d'aquelles notícies que anem seguint al llarg dels propers mesos.
La tripulació dels Viking ha demanat a Port Segur a les autoritats marítimes de Malta i Itàlia per tal de desembarcar aquestes persones que han estat rescatades durant quatre operacions de salvament. Una petició que arriba després que Líbia no hagi donat una altra opció que portar les persones al port de Coms, un port que les ONGs consideren que no és segur. L'última operació de rescat de l'Ocean Viking va ser aquest mateix dijous, durant la qual es van rescatar 36 persones més de les que ja portaven a bord. De fet, dissabte passat el nou govern italià els hi va permetre desembarcar 82 supervivents a Lampedusa, després de l'acord al qual havien arribat diversos països europeus. La petició, a més, arriba pocs dies abans d'una reunió que s'ha de fer el proper dilluns a La Valeta, amb diferents representants de països com França, Alemanya, Itàlia i Malta, per tal de parlar sobre la posada en marxa d'un sistema de desembarcament i repartiment automàtic. Pel que fa al ministre d'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, ahir ja es va mostrar contrari a aquest possible acord perquè diu que només afectaria els migrants rescatats en el Mediterrani central, xells d'ONGs.
I de les ONGs cap a un altre, cap als desallotjats. I és que més de 230 persones desallotjades i dos ferits per inhalació de clor en una piscina d'un hotel d'Altafulla, Ivan.
Destinats al tractament de la piscina d'aquest hotel s'han barrejat per causes que encara es desconeixen i ha provocat una reacció química que ha afectat dues persones i ha obligat a desallotjar els clients i també els treballadors de l'hotel Altafulla Mar. Segons ha explicat el seu director, en Jordi Ferrer, les persones desallotjades han estat reubicades a bars i restaurants del municipi i es calcula que puguin recuperar la normalitat aquesta mateixa tarda. Els dos ferits, un tècnic de l'hotel i un altre tècnic de l'empresa de manteniment de la piscina, han estat traslladats ràpidament pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, on ara mateix estan sent tractats i evolucionen favorablement.
I mentretant, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, és el nou president de l'Associació Catalana de Municipis, Judit.
Doncs sí, és el nou president de l'Associació Catalana de Municipis de moment, perquè se preveu que un cop siga oficial la seva renúncia a la plaça a la Diputació, Soler seria substituït per l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roiger, que al seu torn també hauria de deixar la presidència del CAT en aquest nou relleu de cadires postprocés. Durant el nomenament... situació els líders independentistes, empresonats i exiliats, i així com també ha animat a la ciutadania a continuar sortint al carrer. L'Associació Catalana de Municipis ha estat clau durant aquests anys de procés com a suport des dels municipis a la causa independentista.
Podeu escoltar que tenim alguns problemes de so, intentarem arreglar-los el més aviat possible, bàsicament una qüestió de les connexions que fan des de la seu central de la xarxa a Barcelona. Bé, intentarem que no torni a succeir, però demanem disculpes si es tornés a produir. Ens anem cap a l'Empordà. Perquè l'Ajuntament de Tossa ha anul·lat el conveni per a la construcció del polèmic port esportiu. Cristina.
Tossa de Mar no tindrà port esportiu perquè és un projecte innecessari i contrari als interessos mediambientals vigents. Aquestes són les conclusions després del ple de l'Ajuntament d'ahir al vespre, on es va aprovar enterrar el projecte i deixar sense efecte el conveni del 2012 acordat entre els promotors i l'anterior alcaldessa Gisela Saladic. Els 8 regidors de l'equip de govern van votar-hi a favor juntament amb el regidor de Ciutadans, mentre els 4 regidors de Tossa Unida van abstenir-se. El projecte preveia un port... el port de Mico, un portal executiu un túnel per connectar el nucli urbà de Tossa amb el port, d'acord amb el projecte que en el seu dia va redactar la Diputació de Girona.
I acabem el repàs de l'actualitat explicant que el local a la Platja Llarga de Tarragona, on s'ubicava el restaurant Tòfol de Mar, ja té nous jugaters, Daniel.
L'espai propietat de la Generalitat es va tornar a licitar el passat mes de febrer després que quedés de ser el primer concurs. Aquest divendres ja s'ha fet pública l'adjudicació del local de més de 700 metres quadrats. És l'empresa Tucán SL qui ha guanyat el concurs i comptarà amb un contracte de 10 anys, durant els quals haurà de pagar prop de 60.000 euros anuals més IVA. A partir d'ara, doncs, els propietaris ja podran accedir a l'interior per fer les reformes pertinents per obrir-lo durant la pròxima temporada d'estiu. Per la seva banda, el local inferior, on s'ubica el Xiringuito Yacht, segueix obert malgrat les sancions administratives. Queda pendent de resoldre el recurs contenciós administratiu presentat pel propietari del iot contra el desnonament administratiu dictat per la Generalitat, qui li ha imposat dues sancions que també ha recorregut.
Doncs aquesta és la nova concessió. En tot cas, ho hem explicat aquí al Far.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. El destacat de la jornada.
Avui volem posar en valor una iniciativa que es farà demà dissabte i de la qual volem que en prengueu nota. Cristina, de què parlem?
Doncs mira, precisament aquest 21 de setembre arriba la segona jornada Mar i Salut a Roses. En parlem amb el director de la Càtedra Oceans i Salut Humana, Josep Lloret.
Josep, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, aquest mar que diem que està tan contaminat i que és tan brut i que, en canvi, encara és font de tanta salut, no?
Sí, aquest any ens volem centrar en els aspectes purament positius procedents del mar. És la segona jornada. La primera, que vam fer l'any passat, vam tractar tant els bons com els beneficis com els riscos. I aquesta vegada, la segona jornada, ens volem centrar bàsicament en els beneficis. I així es podem anar explorant cada vegada, cada any, un tema en relació al mar i la salut.
Quan parlem de beneficis, a què et refereixes?
Mira, aquest any ho hem organitzat de tal manera que pel matí fem una sortida, que de fet hem hagut de plaçar pel diumenge que ve, perquè sabeu que demà justament el mar és allò que té, no?, que és imprevisible, i demà donen, doncs, a temporal, i hem hagut de plaçar aquesta sortida amb vaixell, que es farà, doncs, el proper diumenge, més de demà al matí. I la idea, us explico, doncs, que en el vaixell seria presentar els resultats d'un projecte de, finançat per NetPan, en el que hem valorat totes les beneficis que poden tenir diferents activitats recreatives al mar, com per exemple el busseig, la natació, el caiac, la vela. Per això hem fet un recull bibliogràfic de tot el que existeix, en tant el que són informació purament científica, però de vegades més les percepcions a través de webs i de documents que hi ha a tot el món en aquesta matèria. I després hem fet una sèrie d'entrevistes amb una sèrie de preguntes dirigides a professionals en cadascun d'aquests sectors, en les que ells valoraven, gràcies a la seva, als seus coneixements amb els seus clients en tots aquests anys, doncs els possibles beneficis que podia tenir cada activitat sobre la salut de les persones. Això per una banda. Però el que fem demà a la tarda, i això segur que ho fem perquè és a sota cobert, és el Teatre Municipal de Roses, a la 5 i mitja, ho esperem a tots, d'acord? A la tarda ens centrem en els beneficis del consum de peix per la dieta, per la salut de les persones. Aleshores, aquí farem diferents activitats. Vull dir, sabeu que el peix és una font important d'omega 3, que l'omega 3 té una sèrie de beneficis per la salut, que demà explicarem de la mà d'experts en la matèria, doncs perquè les jornades aquestes les organitzem amb l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia, el CAP de Roses, que és l'Institut Català de Salut, Fundació Roses contra el Càncer i Direcció General de Pesca i Estats Marítims. Aleshores, us presentarem una miniguia Omega 3 que s'ha fet en el marc d'un projecte GALP, en el que s'explica justament els Omega 3 pescats a la Costa Brava i els beneficis sobre la nostra població. Això, començarem la jornada amb això i després continuarem amb una xerrada del doctor Carlos Alberto González, oncòleg,
sí,
de l'ICO, en què ens parlarà de la importància del peix dintre de la dieta mediterrània i com a font de prova de salut. Continuarem amb una altra xerrada del doctor Joan Sant, el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, que ens parlarà justament del paper de l'omega 3, del consum de peix, en la salut mental, cosa que està molt poc conegut i que s'està estudiant ara molt. I acabarem també amb un pica-pica interactiu en el que la gent que vingui doncs, podrà, mentre fa un pica-pica que servirem, podrà anar xerrant amb els diferents metges i biòlegs marins que participarem en la jornada. I finalment, a l'acabar la jornada, es lliuraran uns reconeixements per part de la Direcció General de Pesca a les iniciatives més innovadores que s'han produït en l'últim darrer any en relació al mar i la salut.
Per tant, el que queda clar és que la salut comença pel que mengem, i el que mengem és fonamental per tenir un bon estat i un equilibri, no només en el nostre organisme, en la nostra activitat diària, sinó també en el nostre cap, en el nostre cervell.
Exacte. O sigui, la salut comença amb el que mengem i, evidentment, amb el que fem, no? Doncs tant de les activitats que fem i tant del que mengem, no? En relació, doncs, amb aquestes són dues coses que tenen molt a veure amb el medi ambient. Perquè el que mengem, doncs en aquest cas els peixos, l'omega 3, doncs viuen en un ambient determinat que, com heu començat dient vosaltres, està en perill, està amenaçat, i per tant aquests beneficis es veuen amenaçats. I per altra banda, el que fem en el mar també ens pot produir una sèrie de beneficis, no només físics com a activitat d'esport, sinó també ja sobre la salut mental. Binomi, benefici físic i mental, és el que intentem explorar en aquestes jornades. Justament, per exemple, es posa un cas concret, doncs, en el cas de la dieta, no? El cas de la dieta, el consum de peix, el consum d'omega 3. Se sap des de fa temps, que ja se sap des de fa anys, no? Quan els primers estudis que van fer els esquimals de Groenlàndia, que menjaven peix i tenien menys risc cardiovascular que altres poblacions. Doncs, això ha anat progressant, s'han vist beneficis reals del que és de l'omega 3 en la reducció del risc cardiovascular, però també s'estan trobant altres beneficis, com per exemple amb la prevenció de determinats tipus de càncer, que poden arribar a contribuir en el que és la prevenció d'algunes malalties tipus esquizofrènia, o sigui, en relació a la salut mental. Per tant, no ens limitem només al ja conegut, sinó que s'estan produint molts estudis en relació a altres malalties que no és només el risc cardiovascular, sinó que és el càncer i la salut mental, bàsicament.
Per tant, està molt clar que realment el consum de peix és necessari i imprescindible, però realment a les nostres dietes hi falta encara molt, no? Realment no consumim prou peix.
Exacte. De fet, el problema que tenim és que cada vegada consumim menys peix, però Què ens passa? Que també cada vegada hi ha menys peix al mar, perquè les poblacions de peixos estan, en general, malament comparat amb el que hi havia abans. Aleshores ens trobem aquí amb una problemàtica, que és que la població necessita consumir més peix, però la gent consumeix menys. Però en consumeix menys, i a més és que els consumim només de molt poques espècies, sobretot la joventut, no? A mesura que van passant els anys, la gent menja lluç, rat, o no, que ve de fora, però estem deixant de banda tota una sèrie de peixos que són rics en omega-3, com per exemple el sorell o la melva, que són, alguns dels quals són tradicionals i d'altres és que estan incrementant per l'efecte del canvi climàtic, estan augmentant les seves abundàncies. Són peixos que la gent ara no valora, que abans es valoraven, o que són nous i la gent encara no valora. El fet fa és que estem perdent molt d'omega-3 a mar, perquè no, això es tira, i aleshores el problema és que no arriba aquest omega-3 a la població. I en canvi els altres, els peixos que volem, lluç, rap, sardina i anxova, doncs presenten símptomes d'esgotament. I per tant, si ara tots ens dediquéssim a matar anxova, doncs evidentment no hi hauria anxova per tothom del Mediterrani. Aleshores hem de buscar aquí un equilibri entre la biologia i la medicina, que és el que també podem explicar en aquestes jornades.
Doncs ja ho sabeu, demà hi ha aquesta jornada aquí a l'Escala amb la Càtedra Oceans.
Una... Roses.
Perdó.
Roses.
A Roses, disculpa. Estava jo pensant en la Cristina que la tinc a l'Escala. A Roses, eh? No pas a l'Escala. Hi ha aquesta jornada en la que podreu reflexionar, aprendre i, sobretot, si no ho feu ja, començar a millorar el vostre estat de salut i la vostra vida en general gràcies a l'alimentació i tot allò que rebem del mar, que és molt i que és molt més econòmic del que moltes vegades ens pensem, i si no anem al Museu de la Pesca de Palamós, que ja també ens ho ensenyaran això. Vull dir que és una molt bona oportunitat. Josep, demà aprendrem molt, eh?
D'acord, us esperem.
Cuida't, fins després.
Gràcies, d'acord.
Ara a veure, en Josep Lloret, que és organitzador d'aquesta càtedra i que ens ha portat doncs, algunes de les pinzellades que seran demà, sens dubte, notícia aquí a Roses. Cristina, prendrem nota, eh? I a partir de dilluns a menjar molt més peix. Bueno, de fet, a partir de demà mateix a menjar molt més peix.
I espècies diferents, eh? Que
sí,
variem.
I omega-3. Trenquem
els mites dels típics.
Omega-3, sempre. Fora del natural, no d'aquell que afegeixen. Ja saps per on vaig. Vinga, arribem gairebé a dos quarts.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Flotant en l'aire, en l'aire, és tot el que tinc. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som a les portes d'un cap de setmana clarament esportiu pel que fa referència al mar, amb bones i interessants propostes de competicions, regates, curses, de les quals us en fem un avanç tot seguit. I comencem per Barcelona, perquè se celebrarà la 6a regata Mare Magnum Trofeu Port de Barcelona, Isabel.
Organitzada pel Reial Club Marítim de Barcelona, demà dissabte i demà passat diumenge, el rem modalitat Iola té un de recórrer una distància de 1.000 metres amb 3 ciabogues entre 250 metres per a totes les categories, per tant una cita important també per tots els amants del rem.
Però tenim altres cites aquest cap de setmana i coincidint amb les festes de la Mercè se celebra la 83a edició del Trofeu Barcelona Patí de Vela.
En aquest cas el Club Natació Barcelona torna a organitzar un any més el Trofeu de la Mercè per a la classe Patí de Vela Sènior, primera i segona categoria. Serà tant demà dissabte també com diumenge. Hi ha 3 proves programades i hi haurà trofeus doncs, per als 3 primers classificats de la primera categoria i també pels de la segona. Les inscripcions ja estan tancades, tot i que si hi ha algú que a última hora doncs, vulgui participar, doncs que s'hi posi en contacte amb el club. Però no deixem de parlar del patí de vela, perquè avui tenim el plaer de poder parlar amb l'Ignasi Sagrista, que és el primer navegant que ha arribat a Ítaca amb patí a vela. El maresmenc va iniciar el seu viatge el passat 18 de maig i va arribar el 5 de setembre. Ara fa unes setmanetes, uns dies que està patint doncs, de mal estomacal, però s'ha hagut d'aturar, però la voluntat és poder seguir navegant.
Doncs parlem amb ell, anem cap a Ítaca. Ignasi Sagrista, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Què tal? Gràcies.
I el primer de tot, com et trobes ara?
Doncs, fa un moment li explicava a l'Isabel que porto uns 10 dies amb un tema que jo crec que són paràsits intestinals i avui sembla que és el primer dia que em trobo una mica millor. Bueno, esperant a veure com evoluciona.
De fet, ja vas tenir llegia per alguna banda que havies tingut un primer problema per culpa d'una aigua a la zona de Croàcia, no?
Sí, Albània. Exacte, això fa... Ja ho arrastro més o menys de fa un mes, a principis d'agost, que em sembla que va ser de beure aigua de l'aixeta. Ja vaig començar allà i em vaig posar mala per primer cop, i després ho he anat arrastrant a Corfú, vaig estar una setmana, també uns 5 dies fotut, semblava que havia millorat, ara he tornat a caure, o sigui, és una cosa que estic arrastrant i que no, de moment encara no tinc clar el motiu, ni tot i que m'ha fet alguna analítica, que va sortir bé, i bueno, estic així una mica en punt d'espera, a veure si la cosa s'acaba de resoldre del tot i puc continuar. O si no acabo de millorar, doncs hauré de fer un pensament, potser ja he donat per terminada i aquí la travessa, no? Estic en aquest punt ara d'espera i de veure per on què faig, no?
Perquè prengueu consciència de la magnitud de l'aventura de l'Ignasi, va sortir de Sant Pol de Mar amb el seu patí a vela el passat 18 de maig i tot just arribava a Ítaca a principis d'aquest mes de setembre. Per tant, ha estat doncs, tot aquest temps, juny, juliol i agost, més de tres mesos, al mar, en aquest viatge, que no sé si s'ha fet dur, Ignasi.
Bueno, hi ha hagut moments de tot. Deixa'm dir primer que, bueno, en el mar he estat, però sempre, evidentment, sempre he anat costejant, o sigui, per a prop de la costa, i el que he anat fent són etapes durant el dia, de navegació de mitjana, 4, 5 o 6 hores navegant durant el dia, i sempre he anat parant a platja per dormir, per menjar, per comprar al supermercat, etc. O sigui que sempre ha sigut una parada de nit a terra, eh? Mai he fet nit a alta mar, diguéssim, no? I el que et deia, moments de tot, ja anava mentalitzat que un viatge així i una aventura així, pues, que em trobaria moments complicats i difícils, i bueno, i així s'està siguent, no? Moments molt macos, molt xulos, i també moments difícils de cansament, o ara estan malalt, o sí, bàsicament això, de cansament, de dificultat, de incomoditats que impliquen, no?, anar a acampar a la platja, de portar aquest tipus
de vida.
De viatge, no?
Escolta'm, el patí ha aguantat bé o has hagut de fer moltes reparacions?
Sí, de fet estic molt content i sorprès. L'altre ho parlava amb algú que està aguantant molt bé. És un patí, jo me'l vaig comprar de segona mà en Ferran Govern, però és relativament nou, em sembla que deu tenir uns 3 anys o així. És un 3.162 de matrícula, o sigui que és relativament nou. El pal també era bastant nou, tenia jo crec que un any o així, més o menys. I la vela també em vaig emportar una vela nova, que em va fer una vela especial més resistent per la travessa i que era nova. He tingut alguna, que fer alguns arreglos, arreglar unes cosetes que saben, amb una esquerda que vaig tenir a la bancada, el rem que es porta per, en cas que et quedi sense vent per tornar a la platja, doncs també se'n va tenir a punt de trencar. Tonteries així que he hagut d'anar arreglant, però res important. El principal, que és els flotadors, el que és el patí, l'estructura del patí, el pal i la vela, tot això està funcionant molt bé.
Escolta'm, ara et trobes ja a Ítaca, que t'estàs recuperant d'aquesta dolència. Sí. La voluntat, si no ha canviat la idea, no és tornar encara cap a casa, sinó és seguir el viatge.
Ah, exacte. Sí, jo de fet quan jo vaig sortir amb les ganes de, quan vaig sortir al maig de Sant Pol, sortia amb les ganes de fer una travessa llarga. Ja l'any passat vaig fer una travessa de 3 setmanes de Barcelona a Almeria, però vaig quedar amb ganes de més. Llavors aquest any doncs, va ser això, plantejar-me una travessa llarga. Vaig comentar, o sigui, vaig posar com a objectiu inicial Ítaca, no?, per tot el simbolisme que té, diguéssim, però ja està, com un objectiu sense més, no?, sense descartar que potser continuava després, no? De moment posava aquest objectiu, després potser continuava. I de fet ara em trobo això, amb les ganes de continuar. Jo, bueno, estic una mica amb la frustració ara de no trobar-me bé i no poder continuar i veure com acaba això, però les ganes, de moment... O sigui, jo, quan m'ho pregunten, jo el que dic és que no tinc la sensació encara de que hagi acabat l'aventura, no? Encara tinc ganes i motivació i il·lusió per continuar. Llavors, la idea seria continuar de moment cap a Grècia i en allà també decidiria per on tiro, no?
Vas sol o portes algú que...
Ai, perdona, fins a Atenes. No, no sé si diguéssim,
sí.
Atenes.
Sí, sí.
Fins a Atenes, sí.
No, dic, vas sol o portes algú que t'assisteixi?
No, vaig sol. Vaig trobar a Ístria, que és la part nord de la costa de Croàcia. Allà se'm va ajuntar, vaig estar 3 dies navegant amb en Jordi Sanauja, que és un català patinaire també que viu a Àustria i que tenen un patí, juntament amb un altre company seu, el Roger Ventosa, que viu a Eslovènia, tenen un patí allà a la costa de Croàcia. I ell se'n va juntant abans uns 3 dies, se'n va acompanyar aquests 3 dies de la travessa, que va ser molt xulo, va ser un gustasso, no?, acompanyat també després de tantes setmanes navegant sol, va ser molt guapo.
Doncs, escolta'm, quan hagis pres la decisió, que ens va quedar temps presa, el que passa que només falta ara empentar el patí i anar cap allà, no? Però quan la tinguis presa tot al 100% i et trobis del tot recuperat, serà un plaer acompanyar-te. Si finalment doncs, decideixes, o pel que sigui, doncs la cosa no va tan fluida com esperem, doncs també serà un plaer acompanyar-te en el retorn cap a casa. Ignasi, ha estat un plaer parlar amb tu i la nostra més profunda admiració des d'aquí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Cuida't,
fins després, a reveure. Doncs és Ignasi Sacristà, que amb el seu patí a vela, aquesta embarcació de la qual hem començat a parlar avui perquè es reinstal·lava aquest monument al patí de vela de Barcelona, doncs aquesta embarcació típicament del nostre país està bé, creuant pràcticament tota la Mediterrània. I a Vilanova, pendents de celebrar la primera regata del trofeu Jotú. No és així, Ivan?
Doncs sí, els organitzadors del trofeu estan molt pendents a les previsions de demà perquè no torni a passar el mateix que el cap de setmana passat. El vent, recordem, va impedir celebrar les dues primeres mànigues d'aquest trofeu i ha obligat també a l'organització a modificar tant les dates com els recorreguts d'aquest trofeu. Ara, el trofeu Jotú es celebrarà només en aigües vilanovines i es descarta, per tant, fer la travessa fins a Barcelona, fins al Port Olímpic, com estava previst en un inici. A més, en lloc de 4 proves, el trofeu Jotú en tindrà un total de 6 i s'allargarà, per tant, d'aquesta manera fins al mes de novembre. Per tant, si el temps ho permet, demà es disputarà aquesta primera màniga del trofeu Jotun per creuers del grup ORC, un trofeu, recordem, també puntuable per la Copa de Vilanova. A hores d'ara hi ha una quinzena d'embarcacions inscrites.
I prop de 150 regatistes participaran aquest cap de setmana a la quarta edició de la regata Carla Cambrils a Bonport, un projecte esportiu i solidari amb la finalitat de recaptar fons de cara a la investigació i la cura de la síndrome de Rett. Daniel.
Aquesta és una malaltia genètica que afecta el desenvolupament neurològic, sobretot de les nenes. La malaltia que apareix entre els 6 i els 18 mesos per la mutació d'un gen no té cura a hores d'ara. Per això la regata Carla té com a principal objectiu donar a conèixer la malaltia, recaptar fons per curar-la a través de la investigació. De fet, els fons recaptats es destinaran a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, que compta amb un projecte de recerca específic. La regata començarà demà a les 12 del migdia i un cop acabada la jornada esportiva es donarà inici als concerts a la zona de l'escola de vela i un sopar solidari. Durant tot el dia també hi haurà activitats esportives i un mercat solidari. A més, diumenge seguiran les proves esportives i a les 5 de la tarda està prevista l'entrega de trofeus. Aquesta regata Carla, el trofeu Cambrils a Bonport, es tracta d'una competició on hi poden participar des dels làser 4.7, els radials i els estàndards, passant pels 420, els 29er i els Optimist.
I l'Ampolla acull aquest cap de setmana la sisena regata puntuable del Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques 2019, on l'ampostí Jordi Tomàs es pot proclamar campió de Catalunya. Judit.
I participaran en aquesta competició pilots de la categoria GP3 i F4, amb dos aptes només per a motos de conducció dempeus. La regata tindrà lloc demà mateix a la platja de les Avellanes, a l'Ampolla, i porta com a favorita la categoria GP3 a Jordi Tomàs, un veterà pilot ampostí que se podria proclamar campió de Catalunya de manera anticipada. A la categoria F4, en canvi, encara no hi ha un clar favorit. Per posar punt i final al Campionat de Catalunya, resta pendent una setena regata extraordinària, prevista al Canal Olímpic de Catalunya, que tancarà la 30a edició d'aquest campionat, el més veterà de tot l'estat, ja que s'ha disputat ininterrompudament des del 1990.
I el grup d'esports nàutics de Roses acull el Campionat de Catalunya de la classe Tecno 293, Raceboard i RSX. Cristina.
El Gen Roses organitza aquest cap de setmana, 21 i 22 de setembre, juntament amb el cap de setmana que ve, 28 i 29, el Campionat de Catalunya d'aquestes tres disciplines de windsurf, Tecno 293, Raceboard i RSX, que són les més vinculades a les embarcacions de vela lleugera, ja que tenen el mateix format de competició. David Miralta, director esportiu del grup d'esports nàutics de Roses, ens detalla la participació i les competicions que es duran a terme.
Tenim fins ara, a falta de tancar aquest vespre les inscripcions, una quarantena de participants d'arreu de Catalunya. La classe Raceboard només competirà el cap de setmana del 28 i 29, així que aquest cap de setmana només tindrem les Tecno 293, una sèrie de les diferents divisions, i les RSX, que és la taula olímpica.
S'han programat un total de 8 proves per al cap de setmana i no es faran més de 4 proves diàries de cada classe. L'entrega de trofeus serà el cap de setmana que ve, quan finalitzi el campionat.
I abans d'acabar l'apartat esportiu, Cristina, toca viatjar cap a Menorca per descobrir un repte que començarà aquest cap de setmana.
Avui volem parlar d'un nou repte, Kayak No Límits, i és que el gironí Isaac Pedrós, afiliat a la ONCE, serà la primera persona cega en fer la volta a Menorca en kayak, i l'acompanyarà Rai Puig, a guia d'SK Kayak. En parlem amb els dos protagonistes. Isaac Pedrós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preparat per començar el Kayak No Límits?
Sí, la veritat és que sí, molt motivat, amb moltes ganes de seguir en Rai en aquesta aventura. I res, sobretot amb ganes de gaudir, de passar-nos-ho molt bé.
Com dèiem, tindràs un guia expert, que és en Rai Puig. Bona tarda, Rai.
Hola, bona tarda.
Expliqueu-me com sorgeix aquesta iniciativa d'embrancar-vos a fer aquesta volta en kayak a Menorca. Perquè...
Doncs mira, fa un any i mig ens vam conèixer amb l'Isaac a la Universitat de Girona, amb una taula rodona organitzada per l'àrea de compromís social. Allà ens vam conèixer en seguida, i jo li vaig proposar que amb la seva associació de multicapacitat, una de les principals associacions de discapacitats físics que tenim aquí a Catalunya, doncs vinguessin de quan en quan a fer kayak amb nosaltres, llançar, estic a kayak, i a hores d'ara han passat més de 70 persones. I arrel d'aquest èxit, després li vaig proposar ja a nivell personalitzat per què no fer alguna cosa junts i un projecte personal. I el que va començar com una idea una mica esbojarrada, que era anar a la volta a Menorca amb dos caiacs individuals, doncs ara ja és una realitat i comencem passat demà.
Per tant, no aneu amb un caiac doble, sinó aneu amb dos caiacs i entenc, doncs, que Torrall el vas guiant.
Exacte, a través de l'escolta activa per part de l'Isaac i les meves instruccions, doncs l'aniré guiant. També farem servir un dispositiu que funciona per Bluetooth, que es connecta amb el meu mòbil i li puc posar música, de tal manera que l'Isaac, mentre s'escolti on estic jo, doncs segueix el meu rumb i segueix la bona direcció, també.
És una expedició llarga, de diverses etapes. Isaac, t'has hagut de preparar molt. Quant temps portes entrenant, doncs, per portar a terme aquest repte?
Doncs gairebé un any, des que en Raim m'ho va proposar. Hem anat fent diferents sortides per la Costa Brava. De fet, no fa gaire, vam estar fent el Cap de Creus, des de Llançà fins a Roses. Vam estar durant 3 dies i realment doncs, vam gaudir molt, vam disfrutar molt, vam poder practicar sobretot això que et comentava en Rai, no? L'altaveu aquàtic, i una altra cosa que és tan més important, que és la meva agilitat, la meva rapidesa a la seva ordre, no? És a dir, la meva resposta ràpida a la seva ordre, tenint en compte que el mar no sempre és igual, a vegades et deixa reaccionar més ràpid, a vegades menys, però l'important és sentir-lo. També posar en valor el fet que moltes vegades el vent no em deixa sentir prou bé el que m'està dient en Rai. Aleshores jo he de cridar per dir-li on estàs, Rai, no? Que vaig cridant, i ell em repeteix, se m'acosta i de més, i bé, seguim endavant, vull dir, sí.
Per tant, ja heu anat practicant bastant, eh? Aneu així, doncs, bastant pròxims un a l'altre, òbviament.
Sí, de fet és curiós perquè a vegades l'avanço sense vulguem. A vegades crido buscant-lo davant i em contesto de darrere. A vegades anem de costat. La veritat és que, bé, és una aventura molt maca. La complicitat és molt gran. La confiança que ha anat creixent, no? L'amistat que ha anat creixent. Vull dir, el compromís per part d'un i de l'altre, amb un i amb l'altre, doncs tots són, bueno, un recull de valors que totes juntes fan que posem sobre la taula les capacitats de les persones i no les limitacions, no? Que sovint, malauradament, en aquesta societat, a vegades, doncs, es posa primer la limitació o abans la capacitat de les persones.
Tu ets el president de l'Associació Multicapacitats de Girona. Precisament, doncs, aquesta pot ser un bon exemple, no?, per fer d'altaveu, de que realment, doncs, com bé dius, s'han de valorar més aquestes capacitats pròpies.
Sí, i sobretot també perquè, aviam, jo l'expedició també me l'agafo com una manera d'un reconeixement a l'esforç, a la valentia de molts herois invisibles que dia a dia lluiten per intentar formar part una mica més d'aquesta societat que sovint oblida que és molt diferent, no? I, de fet, totes aquestes persones són, en definitiva, les que m'han ensenyat a mi, amb elles, compartint doncs, experiències o afers molt quotidians, com es conviu amb una discapacitat, com es viu amb una discapacitat. Això no surt als llibres, ningú t'explica com has d'aprendre a tornar a viure, no? Quan et passa una cosa d'aquestes. I per sort hi ha entitats molt, molt, molt grans i molt importants, com per exemple com la ONCE, com per exemple l'Institut Català de la Salut mateix, com Fundació Cofirms, com la UDG pel que fa doncs, a poder tornar a estudiar, no? Vull dir, hi ha institucions que fan tot el possible per poder ajudar-nos que la nostra integració social sigui doncs, una miqueta més fàcil.
Realment, doncs, a felicitar la tasca que duen a terme, doncs, que realment és super important i precisament aquesta expedició lliga doncs, amb aquests 5 anys, no?, des de que tu vas perdre la visió.
Sí, ahir va fer 5 anys i de fet ha estat casualitat, que tot just ahir coincidís amb el dia en què viatjàvem a Menorca, perquè en principi havia de ser el dia 16, però al final, doncs, parlant amb en Rai, mirant una cosa i l'altra, al final vam decidir doncs, que marxàvem ahir 19, i bé, casualitats de la vida, no? Sí.
El diumenge, no?, engegueu aquest repte. Expliqueu-me, es faran diverses etapes, per on comenceu i quina ruta portareu a terme?
Doncs, si tot va bé, començarem per la costa est, a prop de Mahó, al port d'Esgrau, una petita cala on hi ha el Parc Natural de Salbufera, i la idea és recórrer l'illa Menorca en sentit contrahorari, direcció nord primer, i la idea és fer una vegada a l'illa amb un total de 13 etapes, si el mar ho permet.
I això us acompanya un càmera, no? Realment tota aquesta expedició doncs, es plasmarà, es podrà veure audiovisualment i en quedarà doncs, una mostra de la vostra aventura conjunta.
Sí, en Joan Carles, de la Fundació Aerofirms, ens seguirà per terra amb un vehicle que ens ha donat Skoda i la idea és que hi gravi imatges aèries des de Penya-Segat. També hem contactat amb una empresa acreditada de drons perquè ens puguin gravar des de l'aire i l'Isaac i jo mateix ens gravarem des de l'aigua amb càmeres d'aquestes aquàtiques i la idea és que després al tornar gravem un documental que el volem fer públic, volem fer diverses projeccions, ja sigui amb escoles, amb instituts, amb clubs, a empresaris per fomentar la inserció del món laboral d'aquest tipus de persones amb discapacitats psicomotrius sensorials, és a dir, arribar a quanta més gent millor i donar l'exemple de l'Isaac a tot arreu.
Entenc, doncs, que aneu bastant a prop de costa.
Sí, sí, de fet, en Rai em proposa sempre d'acostar-nos tant com puguem a la costa. I fins i tot algun cop m'ha fet tocar alguna pedra simbòlica, com per exemple no fa gaire, em va fer tocar la roca que queda més a la punta de l'est del Cap de Creus, que per mi va ser, bueno, un moment molt i molt maco, perquè, clar, costa d'imaginar-t'ho això sense de veure, no? Bueno, sense veure-hi, que estàs tocant aquella punta, que saps que hi és, i és, bueno, un lloc, doncs, tan mític, tan icònic com el Cap de Creus, no?, per exemple.
Sí, el primer que veu el sol, quan surt.
Exacte. Sí, sí.
Bé, doncs el diumenge engegueu aquest repte Kayak No Limits, una mostra de que les capacitats doncs realment es poden portar a terme, se'ls hi ha de donar valor. Una aventura doncs que fareu conjuntament, que després doncs podrem veure en aquest reportatge del qual ens encantaria poder-ne parlar aquí al programa. I crec que a Menorca us han rebut molt i molt bé, que us han preparat també fins i tot tallers de fer formatges, he vist?
Sí, de fet, bé, és impressionant perquè hem tingut una rebuda per part de tots els menorquins i menorquines doncs excel·lent, molt, molt maco. I en una estona, sí, ens n'anem a fer un taller on ens ensenyaran doncs, a fer el més que conegut formatge de Magó. Vull dir que imagineu-vos la quantitat de sorpreses i de privilegis que ens han organitzat des del Consell Insular de Menorca. Aquí els agraïm molt la col·laboració i participació en l'expedició.
Doncs us desitgem moltíssima sort amb aquest repte Kayak No Limits que engegareu el diumenge i que, bé, durant 13 dies, si no canvia res.
Exacte, senyora.
Molt bé, doncs moltíssima sort, gràcies per atendre'ns i bé, a l'aventura. Isaac Pedrós, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Una abraçada.
Rai Puig, moltes gràcies.
Hola, fins la pròxima.
Doncs molta sort als dos tripulants, molta sort per aquesta aventura, per aquest repte, i des d'aquí, evidentment, ho exhibirem. Gràcies, Cristina. Per cert, mirant els llibres d'història, ja avui que, ara que parlàvem i referenciàvem el fet que es quadraven dates perfectes, doncs tal dia com avui de l'any 1519, és a dir, avui fa 500 anys, sortia de Sanlúcar de Barrameda a Magallanes. Magallanes sortia de Sanlúcar de Barrameda per fer la primera volta al món. Per cert, una volta al món que pagava la corona espanyola, Carles V, i que van arribar a acordar Magallanes i Carles V, després de que els reis portuguesos no donguessin el vistiplau al projecte, van arribar i van negociar a Molins de Rei, aquí a tocar de Barcelona. Doncs tal dia com avui sortien de Sanlúcar de Barrameda després de passar-se ja uns dies esperant fruit del mal temps i sortien 5 embarcacions, el Trinidad, el San Antonio, el Concepción, el Victoria i el Santiago, amb 234 tripulants. Aquesta era la tripulació que sortia. La volta al món acabaria el 8 de setembre de l'any 1522. Magallanes ja no acabaria i entrarien o arribarien d'aquests 234 tripulants 18 i un barco. Tota una aventura que tot just començava avui fa 500 anys. Ho hem volgut referenciar, evidentment, amb un programa clarament mariner. Voleu saber què en pensen els nens de coses relacionades al mar? Doncs va, un mar de nens.
Un mar de nens.
El
El que més m'agrada de l'oceà són els tiburons.
Les estrelles de mar, també les tortugues,
estan molt bones. El soroll, que quan et gites a la sorra, pues te relaxa.
Pues navegar, perquè vaig néixer en un velero. I mi germà veia amb peixets.
És ficar-me les ulleres i veure els animals.
L'aigua i la sorra.
La gent que disfruta passant sovint la seva família o jugant en los inflables al mar o llegint un conte a la sorra o lo que siga.
M'ho passo molt bé amb els germans, nos enterrem, juguem.
El que més m'agrada són les ones.
La terra fina.
Són els peixos perquè són bonics.
Te fiques les ulleres i veus els peixets i és superxula.
A la platja, pues, salto les oles i faig de tot.
Lo que més m'agrada del mar són les meduses, els peixos i els corals.
La tranquil·litat.
Les terillines que fa mai allà per menjar.
Les tortugues perquè són molt boniques.
L'aigua m'agrada jugar.
És l'aigua perquè puc nedar.
Els delfins i els peixos de colors.
Juga a l'arena.
Les oles, l'arena, els bars perquè hi ha gelats i els barcos.
El que més m'agrada de mar són els tiburons, perquè mengen peixos.
Home, hi ha tres respostes boníssimes. Una diu les tallarines que fa la meva iaia, l'altra diu les meduses, que també és curiosa, i hi ha una que diu els bars perquè donen gelats. Fantàstic. Això és el que més els agrada als nanos del fons del mar. Bueno, fons del mar, gelats i bars no gaire, però en tot cas sí que molts peixos, que és el que més els agrada a tots. Arribem gairebé, de fet, som a tocar de les 5 de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabem estimar, d'acord no ens entenem, ni ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna a cerimònia. La por, si l'aproves, la por, si l'aprofites. Ja l'em puc destapar, la carta cara ve, ja l'em puc destapar. L'amor és ritual i el ritual és vida, la vida en art irà. Tirant, l'amor és pan format.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.